Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les cases de colònies alerten d'una caiguda del 53% de reserves de cara al curs vinent pel boicot dels professors de molts centres que s'han plantat pel bloqueig de les negociacions amb Educació com a mesura de pressió. És una caiguda molt similar a la que ja van patir durant la pandèmia i que posa en risc, com a mínim, un miler de llocs de feina al sector. A diferència del que va passar amb la Covid, ara no hi ha ajudes públiques. Les cases de colònies diuen que no podran sobreviure si no es resol aquesta situació. El sector de l'oci educatiu dona feina a Catalunya a entre 4 i 5.000 treballadors, molts de caràcter estacional, i aproximadament 2.000 directament a cases de colònies. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i és que és una situació en la que es posa en perill moltes cases de colònies, també. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ricard. A veure, s'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha unes 200 cases de colònies i moltes d'elles, evidentment, tenen una forta dependència de les estades escolars. Des del sector diuen que entenen les reivindicacions dels professors, evidentment, però lamenten haver-se convertit en moneda de canvi, en un dany col·lateral. És un sector format sobretot per petites i mitjanes empreses, amb poc marge per afrontar les pèrdues que es venen a sobre. I què està passant? Doncs que no estan rebent ni una sola trucada per reservar. I les reserves que es fan ara són clau per garantir l'activitat de l'any vinent. I si aquesta tendència no es reverteix en les properes setmanes, les conseqüències poden ser estructurals. Ho explica Albert Ereste, que és vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
Quan hi ha un nombre, quan els professors ja estan ajustats en el seu nou curs, etc., ja reconfirmen i al desembre fan el primer pagament de la bestreta quan ja han rebut els diners de les famílies. Això vol dir que ens movem en un mar de confiança. Sempre ens ha passat, portem 50 anys en colònies, i sempre ens ha passat que les reserves d'ara són voluntats. Ara bé, també sabem que si no hi ha voluntats ara, al futur no hi haurà reserves.
Les empreses, Ricard, el que expliquen és que no poden esperar fins a última hora per prendre decisions, ja que depenen d'una planificació a llarg termini i d'un volum d'activitat molt concentrat en les colònies escolars que ara perillen. Amb tot, el sector encara confia en que la situació es pugui reconduir si hi ha acord entre el Departament d'Educació i els docents en les pròximes setmanes. Per això reclamen responsabilitat a les dues parts per preservar un model que consideren essencial. I recorden que no s'està parlant només d'una qüestió purament econòmica, que també, sinó que hi ha infants pel mig.
Que és un conflicte laboral que han de poder resoldre sense posar en risc el model educatiu, que estem parlant de les pèrdues econòmiques, estem parlant de les pèrdues de llocs de treball, de tancaments de negocis, però no estem parlant del més important. És que la mainada, els nens, deixaran de fer colònies, que és per allò, pel que fem, tot el que fem, no? Pels beneficis que comporta en la mainada el fet d'anar a colònies.
Des del sector, doncs, demanen responsabilitat a les parts i els professors diuen que estan disposats a reprendre el diàleg, a dialogar sempre i abordar les seves reivindicacions amb el departament, tot i que lamenten que han estat reiteradament ignorades. El responsable d'educació del sindicat CESIF a Catalunya, David Aguilera, defensa que la negociació és imprescindible per desbloquejar la situació i evitar que el conflicte s'allargui.
El que tenim nosaltres és voluntat de diàleg i poder millorar, doncs, les coses i les reivindicacions que tenim sobre la taula, que nosaltres mai ens hem aixecat, no, de la negociació, sinó que el departament ha signat un acord i d'alguna manera ja no ha fet cas a totes aquelles reivindicacions que han seguit als carrers i que, doncs, ens tenen tan preocupats.
Un dels punts de fricció, per dir-ho d'alguna forma, és la compensació econòmica per a les colònies escolars. El govern ha plantejat una ajuda de 50 euros per nit, una proposta que els sindicats consideren insuficient, tenint en compte les hores i la responsabilitat que assumeixen els docents en aquests casos. En aquest context alerten que si no hi ha avenços, el professorat podria limitar-se estrictament a les seves funcions contractuals. I què vol dir això? Doncs, evidentment, deixar de fer activitats complementàries, com ara les colònies, que fins ara, diuen, s'han sostingut en bona part per la vocació dels professors.
Però és que el que és els claustres dels centres educatius començaran a aplicar estrictament tot allò pel qual estan contractats. I potser totes aquelles tasques que estem fent i que s'han fet durant tots aquests anys de forma gratuïta, altruista i simplement per vocació, perquè el sistema tirés endavant i perquè l'alumnat doncs, al final doncs, pogués tenir una millor educació, doncs potser es deixaran de fer. El que no pot ser és que tinguem el professorat en aquestes condicions, el professorat demanant auxili.
Els sindicats reconeixen l'impacte que aquesta situació pot tenir sobre les cases de colònies, però defensen que els docents estan en el seu dret de no participar-hi si no es garanteixen unes condicions adequades. I mentrestant, Ricard, milers de nens es poden quedar sense aquesta activitat de lleure.
Gràcies, Yolanda, i seguim parlant del món educatiu perquè els serveis funeraris entren per primera vegada a l'oferta reglada de formació professional a Catalunya. L'Institut Gaudí oferirà a partir del curs vinent un nou cicle formatiu de grau mitjà en serveis funeraris en col·laboració amb Funecamp. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Ricard.
Uns estudis que faltaven i que són una demanda del sector.
Sí, perquè també és un sector que afirma que li falta personal, i especialment a personal que ja tingui els coneixements des del primer dia quan entre a treballar. Primer parlem dels estudis. A partir del curs que ve, es tracta d'un programa dual, Ricard, de 2.000 hores, és a dir, un grau mig, i que tindrà un total de 30 places que combinarà formació teòrica amb pràctiques reals. Carme Queralt, directora de l'Institut Gaudí de Reus, ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que l'aula taller ja s'està adequant pels instruments que necessita.
A l'aula taller doncs, ja ens han dit una sèrie de coses que s'han de tenir, que, per exemple, com els fèretres, camilles per transportar els difunts, proteccions de l'EPI per manipular els difunts. Després també tenim elements d'ornamentació, doncs, tant les corones com els rams, elements per tapar el cadàver, sudaris, bosses. Després també tenim carros portadifunts, llençols d'un sol ús.
Clar, els 30 alumnes, que seran qui farà el primer curs d'aquesta especialitat, es formaran en àmbits com el protocol, la cerimònia funerària, la tonoestètica o el funcionament dels crematoris, amb l'objectiu de professionalitzar un sector que fins ara no comptava amb itineraris formatius reglats. Carme Queralt, la directora de l'Institut Gaudí de Reus, creu que aquests estudis arriben a un sector que a hores d'ara no té aprenentatges directes i que trencarà tabús.
Els treballadors, quan arriben allà, qualsevol treballador que l'agafin allà per treballar, té molts tabús, no sap com funcionen aquests serveis.
Clar.
Clar, només veiem el tanatori quan anem a acompanyar amb algú o donar el pèsam amb algú que s'ha mort. Però, clar, darrere tot això hi ha tot un mecanisme supergran que és el que aprenen aquestes persones quan tinguin aquesta titulació. Jo considero que és molt important i trenca molts tabús.
Bueno, hi ha molts tabús a trencar, Sergi. La veritat és que sobta quan parlen del material que necessiten, sobte de... És normal, però sobte de que hi hagi un curs amb això, però és totalment natural. Des del sector de la funerària, què pensen?
Doncs estan molt contents. Han parlat amb Emília Andreu, gerent de la funerària Terrassa. Considera que ja era hora, que per tant havia una assignatura pendent que s'havia de fer el grau mig en aquest cas per al sector funerari, perquè diu que a hores d'ara l'aprenentatge que tenen és una miqueta d'error pràctica, no? Únicament per la pràctica, els cursos formatius que poden fer les funeràries, però que tot estigui reglat, consideren que és una molt bona notícia. Però hi ha un fet clau. No tothom val per treballar en una funerària, perquè has de tenir incorporada la empatia. Són moments difícils pels afectats, per les famílies, i a més, Emília Andreu ens ha reconegut que hi ha un factor. Cada enterrament és diferent. No hi ha dos enterraments iguals.
Acompanya a les famílies i a les persones en moments molt complicats i molt difícils, com és la pèrdua d'una persona estimada. Primer de tot, hem de tenir l'empatia i la capacitat d'atenció i observació necessàries per veure el que necessita la persona quan ve a un servei funerari. Això és clau. És molt important l'escolta activa i és molt important percebre què necessita la persona en aquells moments. Perquè mai hi ha dos dols igual i mai hi ha dos serveis funeraris igual.
L'empatia és molt necessària per les persones que estan treballant de cara als altres, no? Jo crec que en aquest cas encara és superior, una sensibilitat necessària per part de tots els treballadors i treballadores. Respecte als cursos que començaran l'any que ve a l'Institut Gaudí de Reus i que, a més, se poden incorporar en altres zones de Catalunya, la Emília Andreu està molt satisfeta.
Certament, el fet de que no hi hagi una homologació, una formació reglada, dificulta que hi hagi persones que es vulguin dedicar al sector funerari. I en el moment en el que necessitem cobrir llocs de treball en períodes, doncs, com vacances, en períodes de baixa, és una mica complicat trobar persones amb formació que es puguin incorporar a l'empresa des d'un primer moment ja amb aquest coneixement de serveis funeraris.
Per tant, comencen uns cursos pioners, comencen uns nous cursos, el sector ho reclama, 30 places, programa dual de 2.000 hores a l'Institut Gaudí de Reus. Això sí que és adaptar-se a les necessitats del mercat per tal de que els estudiants també tinguin una bona sortida laboral.
Bé, com sempre, segons l'educació que rebem des de petits, el tema de la mort, tot el que envolta el tema de la mort, és un tema tabú a la nostra societat. No es tracta igual a la resta del món, però aquí sí, i jo crec que aquesta nova incorporació d'aquesta formació pot trencar una mica més els tabús. Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Bona tarda, Ricard.
I tot seguit busquem la informació de serveis. Comencem amb la informació meteorològica. La jornada de demà al matí serà força assolellada a tot el país, un inici de dia ben tranquil, però atenció, perquè a partir del migdia la situació canviarà. Començaran a arribar núvols des del sud, que a poc s'aniran estenent arreu i faran que la tarda sigui més tapada, especialment a la meitat sud del territori. Si teniu plans per anar cap al Pirineu o Prepirineu, tingueu en compte que a partir de mig matí els núvols creixeran amb ganes. Ja a la tarda s'esperen alguns ruixats locals, sobretot a l'extrem nord, que podrien venir acompanyats de tempesta. La cota de neu es mantindrà força alta, al voltant dels 2.600 metres. A la costa, estigueu atents a la formació d'alguns bancs de boira durant el dia. A més, a la tarda, al sud, podríem notar una mica de pols en suspensió en l'ambient. Pel que fa a les temperatures, noteu que seran una mica més baixes que les d'avui, tant de dia com de nit, així que millor tenir a mà, escolta, una jaqueta, si vols, eh? El vent bufarà suau de component sud i est, amb alguna ràfega moderada puntual a la zona de Ponent i al nord de la Costa Brava. En resum, un dia que comença amb sol, però que s'anirà ennuegant i refrescant lleugerament. I ara busquem l'actualitat de la xarxa viària catalana. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'una avaria a la zona de Montcada, cap a Trinitat. Hi ha un carril tallat, 3,5 km cap al nus de la Trinitat i Meridiana, i per això s'ha obert el bus Bau per a tot tipus de vehicles, excepte camions. En aquesta C58 també aturades a la zona de Sabadell, i a la C33 també absorbeix part d'aquest trànsit a Montcada cap a Trinitat, 4,5 km. Rondes amb un gran volum de trànsit, els accessos nord, com és habitual, aturades, compte en aquest cas, i arran d'un accident que s'ha produït a Sant Cugat, que ja s'ha solventat, hi ha 10,5 km d'aturades. De fet, el trànsit està aturat entre Barberà i Sant Cugat en sentit Girona, just perquè hi ha un carril tallat al quilòmetre 152. En aquest sentit, també en aquesta mateixa via, a la zona de Barberà, en sentit Tarragona, 3 km d'aturades al seu lateral, per tant, també molt congestionat. Els accessos sud mencionar a 2, a Cornellà cap a Barcelona, un parell de quilòmetres, i com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
Gràcies, i tot seguit recorda que si mires el calendari, demà farà un any de la gran apagada elèctrica que vam patir a la península Ibèrica. En parlem tot seguit aquí, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra. Esport. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay, qué ha dicho! Sí,
con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 3930.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
El 28 d'abril del 2025, el sistema elèctric ibèric va patir una apagada que va marcar un abans i un després en la nostra comprensió de la seguretat energètica. Un any després, lluny de ser un episodi oblidat, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya assenyala aquest incident com el termòmetre d'una fragilitat estructural. Avui parlarem amb el Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi, sobre el repte majúscul que tenim al davant. Com fer compatible una transició energètica accelerada amb una xarxa que, avui dia, encara pateix per la falta d'inèrcia, la manca d'emmagatzemament i una alarmant ceguera davant la generació distribuïda. Lluís Pinós, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
L'informe, hi ha un informe que identifica la pèrdua d'inèrcia com un factor decisiu en l'apagada de fa un any. Estem sacrificant la seguretat del sistema en favor de la rapidesa de la descarbonització?
Jo no utilitzaria la paraula sacrificant. Jo el que diria és que la velocitat a la qual s'està fent aquesta transformació i la instal·lació d'energies renovables fan que, doncs, que hi hagi, que la xarxa quedi o que tot el sistema, doncs, necessiti d'una cura més, una millor forma de conduir el sistema.
Vosaltres proposeu un desplegament massiu d'emmagatzemament, com ara bateries i bombament, com a peça clau per la robustesa d'aquesta xarxa. És aquesta la solució tecnològica definitiva per compensar la variabilitat de les renovables o seria un pedaç mentre no tinguem altres tecnologies més estables?
No, jo diria que de solucions no n'hi ha de solucions úniques. I aquesta és una de les solucions. Estem introduint una sèrie d'energies renovables que tenen una alta intermitència i una alta variabilitat i que aquestes característiques es veuen compensades amb la instal·lació d'energies, o més ben dit, d'emmagatzematge, en forma de bateries o en forma de bombeig. Amb aquestes tecnologies d'emmagatzematge el que estem aconseguint és que energia produïda a les hores en què hi ha la màxima producció, per exemple, d'energies fotovoltaiques, que és a les hores centrals del dia, podem agafar i traslladar aquesta energia a les hores de punta de la tarda i d'aquesta manera doncs, equilibrar el sistema. Ho plantegem ho plantegem en aquest sentit, eh? Ho plantegem en el sentit d'equilibrar energèticament el sistema.
Clar. Un dels punts que més crida l'atenció també és la ceguera informativa del gestor de xarxes respecte a les petites instal·lacions fotovoltaiques. Com es pot resoldre aquest problema sense carregar de burocràcia o costos inassumibles als petits productors d'autoconsum?
És complicat, eh? Perquè el que està passant ara és que el gestor de la xarxa, doncs una de les coses que li passa és que no veu, quan dic veu, no té mesura del que està passant amb l'autoconsum i en els sistemes petits, eh? en els autoconsums domèstics, industrials, que són de potència petita, de potència de menys d'un megawatt. Per tant, s'han de prendre totes aquelles mesures que siguin necessàries per acabar aconseguint tenir mesures, valgui la redundància, de què és el que està passant, què és el que està passant en aquesta generació distribuïda en forma d'autoconsum.
Lluís, després d'un any de l'incident, podem dir que hem fet els deures i que hem blindat d'alguna manera el sistema per evitar que es torni a repetir un col·lapse similar, o continuem operant sota una amenaça estructural latent?
No, jo crec que s'han fet deures, eh? Perquè s'han millorat un seguit de procediments, s'han millorat un seguit de procediments sobre el control de tensió, recentment s'ha aprovat un nou procediment sobre com estaran o com es regulen les proteccions del sistema. Per tant, s'han fet coses per evitar que torni a passar. S'ha tirat endavant temes com la instal·lació de compensadors síncronos i, per tant, Red Eléctrica ha publicat ja el seu primer pla d'instal·lació d'aquests compensadors síncrons i que estaran en servei doncs, quan no va donar plaços, però que els tindrem i suposaran una ajuda pel control de tensions. I el que sí s'està aplicant és també el que a l'operador del sistema n'hi diu operació reforçada, que en definitiva el que fa és modificar el programa diari de l'operador del mercat i per donar-li més protagonisme a la generació síncrona, en forma de cicles combinats.
Gràcies, Lluís. Queda clar que si ve la descarbonització no té marxa enrere, el canvi cap a un model 100% renovable exigeix una revisió profunda de les nostres infraestructures i sobretot de la nostra governança.
Ho has resumit molt bé. La llau d'energies renovables fa que el sistema pues, canvi i, per tant, s'hagi de pensar en que s'ha de gestionar d'una altra manera i amb una cura diferent.
Esperem que us escoltin, que el missatge dels enginyers industrials serveixi per buscar i posar solucions tècniques sobre la taula i evitar riscos futurs. Hem parlat amb el Lluís Pinós, que és president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, a qui li agraeixo que ens hagi atès avui. Lluís, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con Tejidos Aqua Clean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes, en La Linterna, con Trade Republic.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Aquest 2026, la ciutat de Lleida es torna a convertir en l'epicentre mundial de la màgia i la fantasia. La Fira de Titelles de Lleida arriba a la seva 37a edició, però ho fa amb un motiu de celebració molt especial. El Centre de Titelles de Lleida celebra els seus 40 anys de trajectòria, 4 dècades d'història, de talent i de fer créixer aquest gènere tan singular que tant fascina a petits i grans. Mira, per parlar-nos d'aquest aniversari, de la programació que ens espera i de l'emotiva cita inaugural a la zona de la Llotja, ens acompanya l'Oriol Ferrer, que és el codirector de la Fira de Titelles. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt content de saludar-vos.
Escolta, 40 anys es diuen aviat, però mirant enrere cap al final de la dècada dels 80, quan va néixer el Centre de Titelles, quina és la clau de la vostra longevitat i com ha evolucionat el sector del teatre de Titelles a Catalunya des d'aleshores fins avui?
Doncs bé, mira, per començar sí que és veritat que mirar enrere, no?, després de 4 dècades actius, doncs, per una banda, fa com una mica de vertigen, sí, però alhora molta satisfacció, no? Són molts anys, són moltes temporades, no? Perquè en el món del teatre i de les arts escèniques parlem per temporades, on aquesta llavor que van plantar la Julieta Agustí i el Joan Andreu Baibé, els fundadors del Centre de Titelles, doncs segurament pocs s'imaginaven que 4 dècades després estigués actiu i de quina manera, no? Per tant, amb molta il·lusió, són dates per celebrar, no celebren 40 anys cada dia. Llavors, quin millor lloc que fer-ho en el marc d'aquesta nova edició de la Fira de Titelles.
Us recordo la web perquè trobeu tota la informació, firatitelles.blogspot.com, i si als buscadors fiqueu Fira Titelles de Lleida, trobareu tota la informació. Enguany, correcte, la Fira de Titelles arriba a la 37a edició, i es planteja com una gran festa d'aniversari, a més, com dèiem, per celebrar aquests 40 anys. Com heu integrat aquesta celebració en la programació? Què trobarà el públic que s'acosti a Lleida aquests propers 30 d'abril, 1, 2 i 3 de maig?
Doncs, evidentment, es trobarà a la fira de cada any, no? Cada any, doncs, lluint en el seu màxim esplendor, però també es trobarà aquestes petites dosis de celebració perquè el centre i la fira van agafats de la mà. Una cosa no s'entén sense l'altra. Llavors, per una banda, tenim l'estrena oficial de Bufairons, que és la nova producció, és la nova peça del Centre de Titelles, un espectacle adreçat al públic familiar, pensat doncs, per infants de 5, 8, 9 anys aproximadament. I què és Bufairons? Bufairons no deixa de ser l'homenatge a aquests 40 anys, perquè Bufairons va ser el primer espectacle del Centre de Titelles i tot i que és un espectacle completament renovat a nivell estètic, a nivell de dramatúrgia, de text, de músiques, de posar en escena, de format inclús, sí que representa d'alguna manera doncs, això, no? Els inicis del Centre de Titelles fins al present més actual, no? Fins avui mateix. Llavors, aquest és ja un dels motius de celebració. I després, també teníem molt clar que volíem celebrar-ho amb tota la gent que ha format part d'aquest viatge que fa 40 anys que va iniciar, i ho farem després de l'espectacle inaugural, que com sempre el farem al Teatre de la Llotja, el dijous, l'acte oficial. Al sortir de veure aquest espectacle, doncs d'una manera molt senzilla però pròxima, perquè el que volem és doncs, donar les gràcies tant a espectadors com professionals, com institucions que formen part de... que viatgen amb nosaltres, vaja, doncs farem un brindis a la plaça de la Llotja i és un acte molt senzill però que per nosaltres doncs, té molt sentit, no? Perquè agruparem a tothom a peu pla, a prop nostre, doncs per agrair que hi eren fa 40 anys i que hi són avui després de 40 anys.
Oriol, tenim 4 dies de programació, aprofitant aquest cap de setmana llarg, des de dijous dia 30, divendres 1 de maig, dissabte 2 i diumenge 3 de maig. El programa és llarguíssim, però destacam alguna companyia o algun espectacle que diguis, escolta, ens ha costat molt, però aquest no us l'heu de perdre.
Doncs mira, aquesta és la pregunta que ens agradaria poder dir, doncs, és que cada peça, cada espectacle, hi és per mèrits propis, per qualitat artística, perquè són originals, perquè és una cosa que encara no s'ha vist aquí, o perquè veu de la tradició més pura, no? A cada un d'ells és destacable. Però, per exemple, ens fa especial il·lusió una companyia francesa, que són la companyia París Benarès, que estarà a la plaça Sant Joan, amb un espectacle de carrer per tots els públics i de gran format. Recuperem la plaça Sant Joan. També ens fa molta il·lusió, amb aquesta edició, entrar per primera vegada al nou Museu Morera, que és un espai fantàstic, que quan els hi vam picar la porta no van dubtar a dir sereu benvinguts, i la fira compta amb un nou espai, que és el Museu Morera. Allà hi tindrem una instal·lació d'una companyia d'orígens catalans, tot i que ara viu a Cantàbria, la companyia Rauxa. És una instal·lació després d'haver fet un treball d'investigació amb el teatre de paper. Ells utilitzen el paper i les corrents d'aire que provoquen amb ventiladors. És una instal·lació molt original. Després tenim un Quixot el diumenge, que ja quasi serà a les acaballes de la fira, a la sala 1 del Teatre Escorxador, un Quixot que ve des de Bristol, des d'Anglaterra, i és un format doncs molt divertit. Aquest és un dels espectacles per a joves i per a adults, que pensem que serà doncs, bueno, molt entretingut. El Leandre és un artista català que com passa sovint, doncs té més reconeixement fora de les nostres fronteres que no a casa mateix, no? I el Leandre ve del món del mim i del clown, però té un espectacle de gran format, que també estarà al Teatre Escorxador, on aquest univers poètic i on ell treballa l'objecte, ell no és titellaire, sinó que ell treballa l'objecte amb aquest espectacle, doncs serà molt entretingut i visualment doncs estem segurs que no deixarà ningú indiferent. Són molts.
Sí, no, Oriol, estava remirant ara el programa per sobre. No sé quantes activitats, quantes hores hi ha d'espectacle. N'hi ha una barbaritat cada dia.
Mira, les hores no les hem calculat mai. És una dada que m'ho apunto doncs per tenir-ho, perquè també segurament quan fem el càlcul direm, ostres, mare meva, no? Però sí, com bé dius, són 4 dies molt intensos. Comencem a primera hora del matí i acabem a altes hores de la nit. Per tant, ningú té excusa, eh? Vull dir, tothom pot trobar un moment per veure un espectacle, ja sigui a l'exterior, perquè ocupem moltes places, molts carrers, però també amb espais interiors. Hi ha els teatres de la nostra ciutat, però també espais adaptats com a teatre, com a espai escènic, doncs per acollir a companyies. I per totes les franges d'edat.
Oriol Ferrer, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per la feina que heu fet i, escolta, ja acabant de tancar les 4 cosetes que quedin i que us vagi molt bé aquesta fira.
Us ho agraïm molt. Com sempre, un plaer atendre-us.
Y ahora, estate atento a lo que te voy a contar. Porque con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Doncs el que fem tot seguit és parlar d'una activitat de superació personal i també de donar visibilitat a una de les malalties, diria, d'aquestes que tothom en parlem, tothom ho diem, no sé, a partir de certa edat, quan et comencen a fer mal els ossos, això és reuma. Vaja, jo ho escolto des de petit, això, els padrins, els pares, No, és que el reuma, és que el canvi de temps... Jo no sé fins a quin punt sabem exactament què és el reuma i què no és, perquè de vegades ho fiquem tot al mateix sac. Però bé, les persones que ho pateixen sí que saben el que és i sí que saben el que és conviure dia a dia amb aquestes patologies. I per visibilitzar-ho i perquè s'ha de seguir doncs, investigant en tot plegat, per curar-ho o per traure nous tractaments, doncs es van fent activitats. I una de les activitats que m'ha cridat l'atenció i que crec que n'hem de fer ressò és el reuma 3000. Què és reuma 3000? Doncs és agafar un grup de pacients i fer l'ascens a un pic a 3.000 metres. Que vaja, vull dir, amb condicions normals, sense que et faci mal res, jo crec que ja és tot una aventura. Doncs ara imagina't si a sobre hi posem doncs, que tens algun tipus de problema d'aquest estil. Bé, avui parlarem amb la Sílvia García, ella és infermera clínica en reumatologia i també és una de les coordinadores d'aquest projecte Reuma 3000. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Sílvia, no sé si ho he explicat bé, que quan la gent ens comença, a partir de certa edat, comencem a tenir mal d'esquena, mal de cames, mal de genolls, que si el canvi del temps diem, no, és que això és reuma. Ho fiquem tot al mateix sac.
Sí, sí, això és veritat. La reumatologia és un camp que, bueno, que és molt sonat, no? Són malalties de l'aparell locomotor, que són molt freqüents, i però que inclouen més de 200 patologies, no? I llavors, bueno, nosaltres des de la Societat Catalana de Reumatologia, no? I conjuntament amb la Lliga de Pacients Reumats, la Lliga Reumatològica Catalana, pues vam decidir impulsar un projecte, que és el Reuma 3000, com molt bé has comentat, que té com a objectiu visibilitzar les malalties reumàtiques pues mitjançant un repte barrejat de salut esportiu. Llavors som 16 pacients, 14 professionals de la salut, que com molt bé has dit, pues el repte és pujar un pic de més de 3.000 metres, que és el punt alta de Comelles Vienes, que està situat a la Vall de Boí, per aquells que no el coneixeu. I deurem a terme aquesta pujada, aquest ascens, entre el 29 i el 30 de maig d'aquest any, del 2026, o sigui, en un mes i una setmana.
T'has de posar en forma, eh? És a dir, que és un repte, això, eh?
Portem més de 7 mesos, o sigui, aquest projecte que el van llançar a finals del 2025, doncs ens hem estat preparant física i mentalment durant més de 7 mesos per demostrar que tot i conviure amb una malaltia crònica doncs és possible poder assolir grans reptes, no? I llavors doncs el que vam fer és es van seleccionar pacients, no? Participants, 16 pacients de diferents edats i diagnòstics de diverses parts de Catalunya perquè pogués ser representatiu, no? I llavors, bueno, pues som metges, infermeres i també tenim un preparador físic, nutricionista i jo mateixa que també soc fisioterapeuta. Llavors tenim un equip multidisciplinar important, no? Tenim com a coordinadora també com a coordinadora tècnica l'Araceli Segarra, no? I bueno, i això els aspectes clau són que estem acompanyant amb aquests pacients, no? Portem diversos mesos en totes les excursions que estan planificades, no? I que estan molt ben dirigides, no? I bueno, la veritat és que amb molta il·lusió, amb molt neguit també, no? Per veure si arribarem, creiem que sí, no? Que arribaran almenys els 16 pacients, sí, perquè estan molt conscienciats, molt ben entrenats i ho estan fent molt, molt bé. Estem molt contents.
Si els voleu seguir a les xarxes socials, concretament a Instagram, busqueu-los com Reuma 3000, és així de fàcil, Reuma 3000, i allí trobareu tota la evolució d'aquest projecte que, com bé ens explicava ara la Sílvia, això no és una cosa que es prepara d'un dia per l'altre, i més quan requereix un esforç físic, sinó que això, com bé ens deies, porteu més de 7 mesos ja preparant-ho. Escolta, pel tema del reuma, quina és la part del cos més afectada? Són els genolls, potser?
Sí. I t'ho dic en primera persona, perquè jo ho estic patint en primera persona, això. O sigui, que sí, sobretot en les baixades, no? Pensa que, clar, es multiplica la força a la baixada del pes del cos. Llavors, és important, pues, això, ens estem tonificant molt el quàdriceps, els glutis, no? Tenim, pues, això, tenim exercicis que el Gorka Fonseca, que és el nostre preparador físic, ens ha passat per el WhatsApp que tenim, no? Que des del principi, llavors estem molt, molt destinats a, pues, això, amb l'objectiu d'augmentar sobretot força muscular amb quàdriceps, glutis, amb tibials, amb bessons, no? Fascia plantar, sobretot, pues, això, treballa també la mobilitat, l'estabilitat dels turmells, no? Els malucs, no? En realitat, una mica tot el cos, perquè quan vas amb els pals, perquè és molt important portar els pals, si pot ser tant en pujada com en baixada, per poder descarregar les articulacions, no? I poder distribuir una mica millor les forces i així poder arribar millor, no? En menys fatiga i poder arribar a fer el repte. Doncs necessitem en realitat tot el cos, però sí que és veritat que les articulacions que potser pateixen més són els turmells i els genolls, no?
Això ja en parlarem, si acaso, un altre dia, Sílvia, però a grans trets, la malaltia reumatològica és una inflamació, és un desgast, què és exactament?
Bueno, ja, com t'he dit abans, no, incloent més de 200 patologies, i hi ha patologies que són degeneratives, no, com la coneguda artrosi, no, o osteoartritis, no.
Clar, això està dins de la família, també.
Sí, està dins de la família, i després tenim les patologies inflamatòries, no, que la majoria de nostres pacients, doncs, tenen una patologia inflamatòria, doncs poden tenir una artritis reumatoide, poden tenir una espondiloartritis, poden tenir un lupus, no, però després, dintre de tot aquest sac, clar, l'edat juga un paper important. Llavors, tenim pacients de 25 anys, però tenim pacients de 70. Llavors, amb els pacients de 70, a més de tenir la patologia inflamatòria, segurament pel curs de la malaltia, pel curs de l'edat, també s'afegeix la malaltia degenerativa, no? Que clar, i els professionals de la salut igual, eh? O sigui, nosaltres també diem, jo dic, no? Que jo sóc una participant més i que també tinc problemes de degeneració, clar, no? Perquè tinc ja més de 50 anys, llavors, bueno, pues, tot això, jo crec que tots estem patint, eh? Estem patint al mateix temps que estem molt il·lusionats i bueno, això, amb moltes ganes de que arribi el dia i que ho puguem assolir, la veritat.
Molt bé, doncs en parlarem a fons quan estiguem més a prop de les dates des de la programació de COPE Catalunya i Andorra, però avui hem fet un tast i perquè sàpigui la gent que existeix aquest repte, que fa dies que s'estan preparant, a fons, segurament s'estan preparant millor que la majoria de la gent que ens llancem a fer exercici de vegades sense saber com ens hem de preparar o aquestes altres històries, i que això és a final de maig, eh? És el repte Reuma 3000. Hem parlat amb la Sílvia García, infermera clínica en reumatologia i una de les coordinadores d'aquest projecte Reuma 3000, i pel que ens has dit també ets una de les persones que farà el CIM també, eh?
Sí. Jo finalment volia agrair sobretot als pacients, perquè sense ells no hauria sigut possible arribar on estem ara. Els sponsors, molt important, perquè ens estan ajudant també amb les sortides i ens ajudaran també amb la part final. I molt personalment, doncs, el doctor Corominas i la doctora Reina, que sense els quals aquest projecte a dia d'avui, doncs, no hauria sigut possible, però també, doncs, a tots els professionals de salut, els coordinadors, no? Que estan participant, i a la directora tècnica. Moltes gràcies.
Molt bé, Sílvia, doncs així queda dit, i escolta, agrair-te també que ens ho haguis explicat i que vagi molt bé la preparació i que pugueu fer el CIM, eh? Que us vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Siempre nos gusta tener un médico cerca y yo cuando quiero hablar con grandes profesionales, por ejemplo, llamo a Humberto Losertales. El doctor Losertales, habrá muchos oyentes, Humberto, que le conocen. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y otros tantos que dirán, ¿quién es el doctor Humberto Losertales de Medicentre? Pues él mismo nos lo va a explicar, porque además nos va a explicar a qué se dedica en su centro Medicentre. ¿Cómo podríamos decirle, doctor, a los oyentes, qué hacen ustedes en Medicentre?
Bueno, de entrada, yo soy internista, o sea, médico de medicina interna, y lo que hacemos es medicina regenerativa. O sea, fundamentalmente lo que hacemos es buscar la forma de incentivar. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Entonces, basándonos en esta capacidad de autorrepararse, buscamos aquellos métodos y aquellas técnicas que incentivan esta autorreparación. O sea, finalmente, como siempre, la medicina no hace nada, lo hace el cuerpo. Lo único que le hacemos es incentivar para que haga esta función. Entonces, son toda una serie de técnicas, aplicamos una serie de técnicas encaminadas a que el cuerpo se autorrepare apropiadamente.
Es decir, usted nos da la herramienta o nos pone la herramienta para que nuestro cuerpo la utilice.
Exactamente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues que ha desarrollado una artrosis de rodilla, es decir, una pérdida de calidad del cartílago a lo largo del tiempo y, por tanto, está empezando a lesionarse esta articulación y entonces empieza toda la sintomatología, etcétera, pues nosotros vamos a darle, por ejemplo, un primer paso con la ozonoterapia. Le vamos a dar energía al sistema para que la regeneración del cartílago se produzca. Tardará, ¿eh? Sí. Porque yo siempre lo cuento, regenerar un cartílago de 0,3 milímetros, más o menos tardaremos 18 meses. Entonces, claro, habrá que insistir durante 18 meses para conseguirlo, ¿no? O podemos utilizar los factores de crecimiento o los biomarcadores del plasma rico en plaquetas para poder dar un incentivo a que se autorrepare, que lo que hacen los biomarcadores es marcar la zona donde hay un problema para que vengan las células reparadoras, tipo macrófago, y que vengan a reparar, ¿no? O podemos utilizar directamente células, directamente metidas dentro, macrófagos dendríticas, inmunomoduladoras, pero que las metemos en el punto donde hay el problema para que directamente ya estimulen a la reparación. Es una visita informativa gratuita. Nosotros le dedicaremos media hora más o menos a cada paciente, donde veremos las pruebas, estudiaremos el caso y le diremos lo que podemos hacer sin ningún compromiso, y a partir de aquí el paciente decide si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de aquí él decide y todo esto es gratuito, pero se tienen que llamar y pedir hora, y más con las normas COVID, al 93-476-3055.
Pues nos quedamos con ese número de teléfono. Doctor Losertales, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos. El doctor en medicina regenerativa, director médico de Medicentre. Muchas gracias.
A vos.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo.
Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Seguís a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. Posem rumb cap a les 8 del vespre en el dia de la Verge de Montserrat. Avui, 27 d'abril, també som a les portes d'una data que ha quedat gravada a la memòria col·lectiva d'aquest país. Demà farà exactament un any que el sistema elèctric ibèric es va enfosquir. Aquell 28 d'abril del 2025, el temps es va aturar per a milions de ciutadans, empreses i serveis essencials. Recordem la sensació d'incredulitat quan, de sobte, el pols del país es va apagar. No va ser només una avaria, va ser un zero energètic que va posar en dubte la fortalesa d'una xarxa que creiem invulnerable. Aquell dia la societat va descobrir de la pitjor manera que la transició energètica no és només un repte de sostenibilitat o d'inversió, sinó, per damunt de tot, un repte d'enginyeria. Ens vam adonar la força que teníem un sistema fràgil, amb poca inèrcia i incapaç de gestionar una sobretensió inesperada. Avui, un any després, l'anàlisi de l'apagada ens obliga a ser autocrítics. I per entendre què ha canviat i que encara queda per fer, hem conversat amb el Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Pinós ens ha fet un diagnòstic clar. Hem estat massa pendents de l'economia, oblidant la tècnica.
Bueno, pues perquè ha pesat més i està pesant més els conceptes econòmics que el concepte del trilema, de que el concepte de seguretat, de subministrament i el concepte de sostenibilitat. I aleshores, en el moment en què se li dona més pes a l'economia, al cost de l'energia i al valor de l'energia, fa que algunes vegades es deixin de banda conceptes com és són la seguretat.
Una reflexió que hauria de fer-nos pensar a tots. El trilema elèctric, aquell equilibri necessari entre economia, sostenibilitat i seguretat, ha estat descompensat. Hem prioritzat la velocitat i l'estalvi a curt termini sense posar prou atenció en la robustesa del sistema. Però hem fet els deures. Després d'un any de tensió operativa, de canvis de procediment i d'una gestió molt més vigilada, és just reconèixer que el sistema ha començat a reaccionar. El propi Lluís Espinós ens ha volgut transmetre un missatge de cautela, però també de progrés.
Jo crec que s'han fet deures, perquè s'han millorat un seguit de procediments, s'han millorat un seguit de procediments sobre el control de tensió, recentment s'ha aprovat un nou procediment sobre com estaran o com es regulen les proteccions del sistema. Per tant, s'han fet coses per evitar que torni a passar. S'ha tirat endavant temes com la instal·lació de compensadors síncronos i, per tant, Red Eléctrica ha publicat ja el seu primer pla d'instal·lació d'aquests compensadors síncrons i que estaran en servei doncs, quan no va donar plaços, però que els tindrem i suposaran una ajuda pel control de tensions.
Compensadors síncrons, millora de procediments, emmagatzemament en bateries, gestió de la generació distribuïda... La tecnologia hi és, però el repte continua sent la governança. Necessitem, com demanen els enginyers, una Comissió Nacional de l'Energia que posi el focus on toca, en la solvència del servei. L'apagada de l'any passat no pot ser simplement un recordatori de la nostra vulnerabilitat. Ha de ser el motor de la transformació. No podem permetre'ns una segona lliçó. Com deia Pinós, la transició energètica no té marxa enrere, però ha de fer-se amb una cura diferent. I tot aquest repte, totes les claus del que va passar fa un any i els riscos que encara afrontem, serà el nostre tema central de demà a la nostra programació. Demà, dia de l'aniversari de l'apagada, a COPE Catalunya i Andorra, dedicarem un espai especial per analitzar a fons les conclusions dels experts, escoltar els testimonis d'aquell dia i mirar cap al futur energètic del nostre país. Però ara parlem d'esports, fem un canvi radical de tema i ho fem amb el Juan Arias. Bona tarda.
Què tal, Ricard? Molt bona tarda. Parlem del partit espanyol Levante que comença a les 9, un partit vital per la permanència. Cornellà ja es troba en el José Luis Gils i el Quique Iglesias. Companys, què tal? Bona tarda.
Què tal, Juan? Companys, molt bona tarda des de l'estadi de Cornellà Prat. No podria haver-hi millor dia que avui, el de la Verge de Montserrat, perquè l'Espanyol sumés d'una vegada per totes la primera victòria en aquest any natural de 2026. Davant d'un rival ja directe en la lluita per la permanència, el Levante Unión Deportiva, amb els 11 inicials, el blanquiblau ja confirmat, el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Gil, Arias, bona tarda a tots els oients de COPE Catalunya i Andorra. L'Espanyol juga amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera, Romero en defensa, torna Urco a ser titular després de la sanció, acompanyat d'Edu Expósito, Engonge per la dreta, la novetat també Milla per l'esquerra, no sé si això va mereixer molt pel partit que va fer a Vallecas l'altre dia, la mitja punta per Ramon Terrats i a dalt juga Quique García, que deixa en la banqueta a Roberto Fernández. En definitiva, fa una estona, la gent ha rebut amb molts ànims a l'autobús de l'Espanyol, avui, Gil, tu miris com tu miris, és una final aquí a Cornellà.
I ho sap ben bé també el conjunt Granota, que només fa dos canvis respecte a la última formació en Lliga, Tunde i Romero, en aquest cas per sanció, que deixen el seu forat a l'onze inicial del portuguès Luis Castro. De moment, evidentment, poca gent la que va arribant aquí a Cornellà Prat. Anem a veure a l'hora que comença el partit l'aforament de l'estadi blanc i blau en un partit que, recordem, serà arbitrat per Mateo Busquets Ferrer sobre la gespa, el VAR Jorge Figueroa Vázquez. Les opcions, les de sempre, ja les sabeu. Tiempo d'Espanyol, amb la direcció i narració del Javier de Aro. Tiempo de juego, per aplicacions i dispositius mòbils, en tot cas, a les 9 de la nit, buscant una primera victòria redentora en el 26, Espanyol, Levante Unión Deportiva.
Gràcies, companys. Un apunt més vinculat a l'Espanyol, i és que el jugador del Real Madrid, Mbappé, confirma que serà baixa pel partit contra l'equip periquito per molèsties físiques. Parlem també del Barça, ja es fan càlculs per veure quan seran campions de Lliga. D'això ens parla Elena Condis. Elena, què tal? Bona tarda.
Què tal, Juan? Bona tarda. Doncs el vestidor, tant Flick com els jugadors, tenen pressa per ser campions quan abans millor, i aquest escenari es podria donar aquest mateix diumenge si el Barça guanya a Pamplona dissabte i l'endemà el Real Madrid no ho fa a Cornellà, és a dir, empata o perd contra l'Espanyol. D'aquesta manera, la celebració seria a Plaça Catalunya, perquè Canaletes està en obres i no seria a l'estadi amb els aficionats. Si aquesta combinació no es dona, el Barça podria guanyar la Lliga al Clàssic del dia 10 de maig. Seria històric, mai ha passat. Molts aficionats és l'opció que més il·lusió els fa. També tenen l'objectiu el vestidor de fer la Lliga dels 100 punts, igual a la de Tito Vilanova, perquè això sigui una realitat. Han de guanyar els 5 partits restants, les 5 jornades de Lliga que queden.
Gràcies, Elena. Parlem ara d'atletisme, a la marató o la marató. A l'Esports Cope hem tingut Xema Martínez, exatleta i comentarista de Cadena Cope, que ha parlat del rècord del món de la marató assolit pel kenià Sebastián Sabe a la marató de Londres, i que és, per tant, el primer cop que s'ha baixat de les dues hores, deixant la nova marca en 1 hora, 59 minuts, 30 segons.
Yo creo que es algo histórico, es una auténtica locura, y sobre todo para atletas o corredores que hemos vivido la otra época de las zapatillas normales y de que notábamos el impacto y lo que suponía correr a 20 por hora una maratón, que ya era una locura, pues lo de ahora es para mí una de las grandes noticias del año, algo comparable con el récord de Bolt, con Duplantis, con Pogacar, y para mí es algo muy, muy salvaje.
Pel que fa al tenis a l'Open Mutua de Madrid, pel que fa a la representació espanyola, Casper Ruud ha eliminat Davidovich, Tsitsipas a Diego Mérida i també han passat ronda Medvedev i Cerúndolo. En noies, el més destacat és la victòria de Sabalenka davant Osaka. Ho deixem aquí. Bona tarda. Això ha estat Esports a Esports Copé.
Gràcies, Juan Arias. Doncs ja anem directes cap a les 8 del vespre. Has estat en companyia de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez i demà t'esperem amb més programació des de Catalunya. Que acabis de passar un molt bon dilluns.